Aquest dissabte, l'arcabisbe de París va fer servir oli de la Selva del Camp, oli català de la denominació d'origen siurana, per consagrar l'altar de la catedral de Notre-Dame. Sembla que fora, a França mateix, aquí al costat, saben donar el valor que pertoca a l'oli català. Bon dia, Catalunya, són les 8.
Al matí a Ràdio Estel, amb Pau Massí.
És dimecres, és 11 de desembre, i avui fa força fred, estem pendents de les pluges, però abans de res connectem amb el RAC per saber, davant d'aquesta situació, quina és ara mateix la realitat de la xarxa viària catalana, com estan les carreteres del nostre país. Tots els detalls des del RAC. Carla Boigas, bon dia.
Bon dia. A aquesta hora es destaca un accident al Maresme a la C32 i es genera retenció entre Mataró i Argentona en direcció a Barcelona. A tot això, és un matí molt complicat pel que fa a la circulació. Al Vallès hi ha molta retenció a la P7 entre La Roca i Montornès, també entre Mollet i Barberà en direcció sud, amb afectacions als enllaços amb aquesta via principal de la C60 al punt de La Roca i la C17 al seu pas per Parets. També a la C59 hi ha molta congestió a Caldes de Montbui i a la C58 entre Terrassa i Sabadell, com també l'entrada i sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat fins al punt de Ripollet en els dos sentits de la marxa. També aquesta hora hi ha moltes complicacions als accessos a Barcelona per les vies del Baix Llobregat amb retenció a la B23 del Papiol a Sant Feliu i a tot el tram d'Esplugues i també la 2 des de Sant Andreu de la Barca fins al punt de Cornellà. També a la C32 hi ha afectacions des de Gavà i a la C31 a tot el seu pas pel Prat també en direcció a Barcelona, com també les rondes a pràcticament totes les dues vies afectades, sobretot en sentit Llobregat. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla, i connectem també amb en Jordi Miralles per saber, com dèiem, quina és la previsió del temps per avui. Estan fent ruixadets a Barcelona, també es preveu neu a diverses cotes, per això... Jordi Miralles, bon dia. Amb quina temperatura ens estem llevant avui?
Hola, Pau, bon dia. Fa fred, molt de fred, especialment a les comarques de l'interior, i tenim neu a cotes relativament baixes. Està nevant en aquests moments per damunt dels 700 metres d'alçada. Temperatures actuals, 7 graus a Barcelona, 6 a Tarragona, 3 graus a Lleida, 5 graus a Girona i també 5 graus a Granollers. I està nevant a punts del Berguedà, del Ripollès, també de la Garrotxa, la comarca d'Osona, del Moianès i del Vallès Oriental. Aquestes precipitacions en forma de neu pujaran al llarg del matí fins als 800-900 metres i a primeres hores de la tarda se situaran al voltant dels 1.000 metres. Per tant, doncs, la cota de neu aquest matí baixa una mica més alta de cara a la tarda, però ja diem que les temperatures diurnes avui, les més altes, no passaran dels 10-12 graus i tindrem una mica més de clarianes precisament cap a les comarques de Ponent, tot i que aquest matí no esperem pluges a les comarques del Camp de Tarragona i comarques del sud del país. A partir de migdia sí que plourà en aquest sector. Per tant, avui un dia per tenir el paraigua ben a prop arreu del país. Demà pugen les temperatures, tot i que es mantindran inferiors a les normals per l'època de l'any. La cota de neu demà situada al voltant dels 1.200 o 1.300 metres aproximadament. Temperatures diurnes demà una mica més altes, però un dia en el qual també haurem de fer servir el paraigua pràcticament a tot Catalunya. Per tant, dos dies de pluja, avui dimecres, demà dijous. Aquest matí, neu a cotes relativament baixes, pujant la cota de neu de cara demà fins als 2.200 metres. Cal dir que de cara a dies posteriors, tot i pujar una mica les temperatures, aquestes continuaran sent inferiors a les normals per l'època de l'any.
Gràcies, Jordi. Ja ho sentiu. Avui fa fresca, fresca, i es nota i de valent. Són les 8 i 4. Anem amb els titulars.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia Julbe.
Hola, Pau, bon dia.
Comencem. Sobretot si sou veïns de Sants, estigueu molt alerta perquè hi ha ara mateix un operatiu en marxa dels Mossos d'Esquadra, una operació antidroga contra un grup criminal que es dedica al tràfic de cocaïna i altres drogues sintètiques. És un operatiu d'abast internacional. També hi està participant agents de la policia australiana. I és que el grup tindria les bases a Austràlia, però estaria també assentat aquí a Barcelona. Per això, si sou veïns de Sants i veieu desplegament policial, sapigueu que és aquest operatiu dels Mossos d'Esquadra. I també d'aquesta matinada, d'aquesta última hora, estem molt pendents de l'acord que s'ha arribat a Brussel·les sobre la pesca. El sector podrà ampliar els dies per feinejar. Això sí, s'hi aplica mesures sostenibles. Finalment, Espanya ha votat a favor dels canvis, igual que han fet la resta de països de la Unió Europea.
Sí, la comissió ha presentat fins a 12 mesures de compensació que podran ser acumulatives, com ara, per exemple, fer servir xarxes d'arrossegament determinades. A més, si el sector implementa aquestes modificacions abans de l'1 de maig del 2025, també podrà incrementar els dies de feina. La Confederació Espanyola de Pesca creu que es tracta d'un acord complex i de difícil compliment.
Estem pendents de la compareixença que ha de fer el ministre d'Agricultura i Pesca, Luis Planas, que ha d'explicar a aquesta hora per què l'estat espanyol, per què el govern de Pedro Sánchez ha votat a favor d'aquest acord quan fins ahir havia dit que l'aturaria perquè era inviable per al sector pesquer. I també escoltarem, intentarem escoltar la resposta dels pescadors catalans que també estan a Brussel·les seguint la votació i que volen saber què és el que passa. De fet, em sembla que ara podem escoltar en directe el ministre d'Agricultura, el ministre Planas. No, em comenten que encara no està en directe. Seguim, com dèiem, pendents d'aquesta compareixença de Planas i d'aquests titulars. Per altra banda, un oli català ha consagrat el nou altar de la catedral de Notre-Dame de París després del greu incendi d'ara fa 5 anys i de la reinauguració d'aquest cap de setmana. Es tracta de l'oli d'oliva verge extra d'Antara. Em sembla que ara sí que podem escoltar el ministre Luis Planas des de Brussel·les en directe.
El año 2024. Yo creo que eso es una magnífica noticia porque nos permite la continuidad de la actividad pesquera en el Mediterráneo. Y ya saben ustedes, y lo han estado ustedes informando estos días, de el impacto...
El que acaba de dir el ministre Planas és que...
Com dèiem, el ministre Planas celebra que és un magnífic acord que permetrà mantenir la pesca al Mediterrani. Després intentarem recuperar aquestes declaracions del ministre que celebra aquest acord i que ha permès adaptar... que permet... en principi, mantenir els dies de pesca dels pescadors. Això sí, s'hi apliquen fins a 12 mesures que, evidentment, també hauran de costejar els propis pescadors. D'aquí una estona intentarem recuperar a veure què és tot el que ha dit el ministre des de Brussel·les. Com us dèiem, un oli català ha consagrat el nou altar de la catedral de Notre-Dame de París després del greu incendi d'ara fa 5 anys a la catedral francesa. Doncs es tracta de l'oli d'oliva verge extra Antara, provinent d'una cooperativa de la Selva del Camp.
Sí, el producte català va arribar ara fa 2 dècades de la mà d'una clienta francesa de la cooperativa de la Selva del Camp. La dona s'encarregava de portar-lo perquè l'arcabisbe el consagrés i es pogués fer servir pel sagrament de la unció dels mals.
Parlarem també amb la cooperativa justament de l'oli d'Antara perquè ens expliquin tots els detalls d'aquesta relació entre la catedral de Notre-Dame de París i el seu oli de Siurana. I la Generalitat aprova el Pacte Nacional de Salut Mental a Catalunya. 1,2 milions de persones tenen un trastorn mental i 2 de cada 10 catalans declaren tenir malestar emocional. Per això, el govern vol fer un pas més canviant els tractaments i millorant la coordinació entre els agents implicats.
Sí, Salvador Illa agafa el testimoni de l'anterior govern i dona continuïtat a un projecte que va començar fa 3 anys i al qual s'han implicat més d'un centenar d'organismes i d'institucions. Segons l'Organització Mundial de la Salut, 1 de cada 4 persones al món patirà un problema de salut mental al llarg de la seva vida.
En parlarem d'aquí una estona amb un dels impulsors d'aquest pla de salut mental, com va ser l'exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va liderar l'inici de la implementació d'aquest pla. Amb ell també parlarem de la creació d'aquest hub sobre l'Alzheimer que s'ha anunciat aquesta setmana a Barcelona. I Salvador Illa recupera el projecte de llei de memòria democràtica del govern de Pere Aragonès. Entre d'altres, preveu el desplegament d'un règim sancionador per evitar l'enaltiment del franquisme, la humiliació de les víctimes i l'espoli de les fosses.
Sí, unificaran totes les lleis que ja existien sobre aquesta qüestió, la llei de memorial democràtic del 2007, la de fosses del 2009 i la de reparació jurídica de les víctimes del franquisme que data del 2017. Un anunci que tenia lloc el mateix dia que coneixíem que el govern espanyol commemorarà l'any vinent els 50 anys de la mort de Franco. Pedro Sánchez ho anunciava durant l'homenatge a les víctimes de la Guerra Civil.
En parlarem també de tot plegat a partir de les 9 en temps de tertúlia amb el president de la Comissió de la Dignitat, el senyor Josep Cruanyes, que ens en donarà més detalls i ens explicarà com ho veuen des de les entitats. I una exclusiva de l'Agència Catalana de Notícies revela que Oriol Junqueras va ordenar no activar protocols en un cas d'assetjament sexual que implicava el cap de gabinet d'exteriors. Així consta a les al·legacions que va presentar en aquell moment Alfred Bosch, que era el conseller d'Exteriors, que va presentar aquestes al·legacions en l'expedient d'Esquerra Republicana a les quals ha tingut accés a l'Agència Catalana de Notícies. Els fets van passar l'any 2019.
Sí, segons explica, l'expresident no volia que Funció Pública, aleshores a mans de Junts per Catalunya, tingués accés a aquesta investigació. I per això Oriol Junqueras va decidir fer una auditoria discreta, informal i paral·lela als canals oficials. Alfred Bosch, per la seva banda, defensava activar aquests protocols, però finalment va decidir complir el mandat del líder d'Esquerra Republicana. A través de les xarxes socials, el mateix Oriol Junqueras ha dit que es tracta d'una campanya de joc brut, farcida de desqualificacions i rumors sense proves, atacs i calúmnies. Tot plegat, creu que es tracta d'una campanya pròpia d'estructures B.
I un de cada tres adults espanyols suspèn en matemàtiques i resolució de problemes, segons l'últim informe de l'OCDE. El més preocupant és que els resultats no han millorat en l'última dècada. Els finlandesos encapçalen el rànquing.
Sí, l'informe destaca que els adults més ben preparats es cuiden més, guanyen més diners i confien més en els altres. Segons aquests resultats, només un 4% dels espanyols presenta competències altes o molt altes. Les dones són les que treuen pitjors qualificacions en matemàtiques, tot i que en altres matèries els resultats són similars. Els països que treuen pitjors notes són Polònia, Portugal i Xile.
I als esports, Rafa Sanahuja, bon dia.
Bon dia, bon matí.
El Barça s'enfronta avui a les 9 del vespre al Borussia Dortmund en Champions. Els blaugranes volen esvair els dubtes que han generat a la Lliga aconseguint una victòria a Europa que els deixaria molt a prop de certificar ja el pas directe cap a la següent fase de la competició europea.
Així és, això serà aquesta nit, però la jornada ja va començar ahir amb alguns resultats destacats, com ara la nova derrota del Girona, que va caure a Montilivi contra el líder de la competició, el Liverpool. Això sí, els de Mitchell van competir i van deixar un bon sabor de boca. I el Real Madrid, que es va emportar els 3 punts de Bergam en imposar-se per 2-3 a l'Atalanta. Victòria justa dels blancs, que van acabar demanant l'hora i amb Mbappé retirant-se amb molèsties. Altre resultat destacat és la victòria del PSG, que es col·loca provisionalment com a classificat.
Gràcies, Rafa. Avui ho comentarem tot plegat a partir de les 9 en temps de tertúlia amb el professor de la Universitat Abat Oliva, Joan López Alegre, amb la periodista de l'Independiente Ibanguera i amb el periodista del diario.es, Arturo Puente. I avui, a la segona part del programa, alerta, perquè la crònica negra del Sesmaideu ens descobrirà quines són les 5 motos més robades a Barcelona. O sigui, ja ho sabeu, si teniu moto, us moveu per Barcelona, us moveu per la capital catalana amb moto, doncs estigueu molt pendents a partir de les 11 perquè sabreu quines són les 5 motos més robades. Un spoiler: la Honda SH està en aquest rànding. I a partir de 11:45 arriba el plat fort del dia perquè l'Olma Giró aprendrà a ballar tangos a l'escola Una Emoción, perquè avui és el Dia Mundial del Tango. Ja ho sabeu, la girocleta sempre pendent del que passa fora dels estudis. I avui també ens visita Marc Gili, el cantant dels Dorian, que toca demà a la sala Razzmatazz. Són les 8:14. Rafa, de nou, com estàs?
Bé, bé, bé.
Una abans mica... no t'ho he preguntat.
No, bueno, tranquil, perquè el ritme dels titulars això no dona. No. Passa que la gent s'ha espavilat sabent que avui l'Olma ha de ballar un tango.
Ja, jo crec que ara ja la gent s'ho... Ja,
ja
està...
Ja estic. Sí. Ja estic, bueno, on fire.
Exacte.
Serà patètic, segurament.
En fi, avui a qui toca felicitar?
Sí, avui és Sant Damas primer, que va ser papa. Ara veràs, perquè va ser un papa que va fer moltíssimes coses. Papa de l'Església Catòlica, evidentment, entre els anys 366 i 384, va ser figura clau en la consolidació del cristianisme en un període convuls. Va destacar per la seva defensa aferrissada de l'ortodoxia enfront de les heregies que proliferaven a l'època, especialment l'arrianisme, que negava la divinitat de Crist, deia que només era un home, un profeta. Durant el seu pontificat va convocar diversos concilis per condemnar aquestes doctrines i reafirmar la fe de Nicea, establint així les bases per a la unitat doctrinal de l'Església. A més, va enfrontar-se amb la decisió de l'antipapa Ursí, que aspirava al tron papal i va aconseguir restablir l'ordre i la legitimitat a Roma. Però la seva obra va més enllà de la lluita teològica i política. Damas I va ser un gran impulsor de la cultura i la literatura cristianes. Va encarregar, per exemple, a Sant Jeroni la traducció de la Bíblia al llatí, donant lloc a la famosa Vulgata, que es convertiria en la versió oficial de les Sagrades Escriptures durant segles. A més, va promoure la veneració dels màrtirs, ordenant la construcció de basíliques i la decoració de les catacumbes romanes, i va compondre epitafis i himnes que encara avui es conserven. Un crac, el Damas.
Carai, sí, sí.
Sí, sí. Moltíssimes coses i en temps molt, molt complexos, sí, sí, la veritat.
I quants en tenim a Catalunya? Bueno,
residuals. 8.
8.
No està mal, perquè no, és un nom que... Jo és que pràcticament ni el coneixia, aquest nom.
Mira, per fer un partit de futbol sala o de bàsquet, sí, ja en tens prou.
Damas contra Paus.
Exacte, per exemple.
Vull dir, la versió castellana, Damaso, no? Damaso en sona el Damaso Alonso, no? Aquell famós. Mm-hmm. 156, hi ha uns quants.
Mira,
més, però en català, doncs, Damas, 8.
Doncs felicitats, sí, a tots ells. I què destaquem de la premsa religiosa?
Mira, doncs a l'Agència Flama podem llegir que el Vaticà va inaugurar aquest cap de setmana la decoració nadalenca de la plaça de Sant Pere, que inclou un majestuós abet de 30 metres d'alçada i un pessebre inspirat en la llacuna de Grado, al nord d'Itàlia, i paral·lelament a l'aula Pau VI s'ha instal·lat un altre pessebre amb un nen Jesús que descansa sobre una cufilla, el tradicional mocador palestí, obra d'un grup d'artesans de la ciutat de Betlem. Tot això, doncs, ara que ha començat l'Advent. A la revista Eclesia presenten un reportatge sobre les 7 conclusions del Congrés Internacional de Germandats i Pietat Popular de Sevilla, com ara la comunió, la missió i el testimoniatge. I Eclesia Digital podem llegir que, arran de la memòria d'activitats presentada ahir per Monsenyor Luis Argüello, que després segurament comentariu, destaca la importància del servei als altres sense esperar res a canvi i la transparència en la gestió de recursos.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a Rafa. Bé, bé. Fins ara.
Al matí a Ràdio Estel. Tota la informació i l'anàlisi de l'actualitat.
Bon dia, Sílvia Muñoz.
Bon dia.
Avui, sessió de control al Congrés, dos dies després que Carles Puigdemont proposés una qüestió de confiança al president Pedro Sánchez.
De fet, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, li preguntarà per la situació de la política general a Espanya. Però veurem quina referència hi fa a la iniciativa de Puigdemont i també a veure què és el que respon al cap de l'executiu espanyol. Recordem, però, que tant el govern espanyol com l'oposició i la resta de partits no hi han donat suport a la qüestió de confiança.
I, de fet, la mesa ja ha igualit la proposta. I a Barcelona, Irídia i Novak presenten aquest matí un informe sobre la vulneració de drets humans de les persones migrants a les Canàries aquest 2024.
L'informe exposarà principalment aquestes vulneracions, aquest col·lectiu, amb un enfocament particular en les deficiències en la identificació i protecció de nens, nenes i adolescents. També en la criminalització de les persones nouvingudes i les condicions en els centres d'atenció i protecció.
Gràcies, Sílvia. 8 i 19.
Posa't al dia al matí a Ràdio Estel.
Bon dia, Júlia Julve, bon dia, Alma Giró.
Bon dia.
A aquesta hora, alerta, en marxa un operatiu policial a Barcelona contra una organització internacional dedicada al tràfic de cocaïna i altres drogues sintètiques. La banda estaria, com dèiem, assentada a la capital catalana, però també té ramificacions a Austràlia. Ara mateix l'operatiu, el desplegament d'agents dels Mossos d'Esquadra, de la Guàrdia Civil i de la policia australiana està fent-se al barri de Sants.
Sí, a més d'agents dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, en aquest dispositiu també hi treballen agents de la Policia Federal Australiana. Estan previstos diversos escorcolls, un dels quals també a Eivissa, on precisament s'han desplaçat diversos agents de la policia catalana. El cas està sota secret de sumari.
I acord aquesta matinada a Brussel·les sobre les quotes de pesca.
We continue to fish. We continue to fish even the same fishing days. We have the same fishing opportunities, but in a much more sustainable way.
Ja ho senten, es podrà seguir pescant, però de manera més sostenible. La Comissió Europea diu, assegura que no hi haurà retallada dels dies per sortir a pescar. Això sí, a canvi, els pescadors catalans s'hauran de gratar la butxaca i aplicar mesures ambientals per compensar aquests dies de pesca. Finalment, Espanya ha votat a favor dels canvis, tal com han fet la resta de països de la Unió Europea. Aquesta hora, com dèiem, estava prevista aquesta compareixença del ministre d'Agricultura, Luis Planas, que ha dit que estan satisfets amb aquest acord perquè permetrà mantenir aquests dies de pesca. Intentarem després recuperar com justifica aquests dies que es podrà, les mesures que hauran d'aplicar els pescadors per mantenir aquests dies de pesca.
Sí, per exemple, si una nau utilitza unes xarxes d'arrossegament determinades, podrà incrementar el nombre de dies feiners en un 9% respecte als 27 dies que inicialment plantejava la Comissió Europea. I també es tindran en compte factors com ara que una embarcació estigui afectada per un període de veda. La Comissió ha presentat fins a 12 mesures de compensació que també podran ser acumulatives. Si el sector presenta, implementa aquestes modificacions abans de l'1 de maig del 2025, també podrà incrementar els dies feiners. La Comissió ha explicat que els pescadors es podran també beneficiar dels fons europeus marítims de pesca per fer aquestes modificacions que s'han pactat aquesta matinada. Un dels primers a valorar l'acord ha estat precisament la Confederació Espanyola de Pesca. El seu secretari general, Javier Garat, creu que el reglament és complex i que no tots els pescadors podran complir els esforços addicionals que s'exigeixen per mantenir els dies de pesca.
Com dèiem, intentarem parlar amb els pescadors catalans a veure què opinen d'aquesta decisió. I mig centenar de pagesos s'han concentrat aquest dimarts a Lleida per mostrar el seu rebuig a l'acord de la Unió Europea amb Mercosur. El gremi de la pagesia catalana amenaça amb futures mobilitzacions si s'acaba firmant el conveni.
Critiquen que el tractat afavoreix la competència deslleial i posa en perill la seguretat alimentària de la ciutadania, ja que permetrà la lliure entrada a Europa de productes alimentaris que no han de complir amb els requisits exigents que sí són obligatoris per als productors europeus. Eduard Escolà, president del Gremi de la Pagesia Catalana, explica quins productes es veuran més afectats si aquest acord entra en vigor.
El vacum, aquest és un dels sectors més afectats, però també altres productes, com pot ser el cereal, com pot ser la fruita, com pot ser a llarg plaç, doncs podria ser diversos productes, com podria ser també inclús el raïm i l'oliva i la majoria de productes, ja que Sud-amèrica té una extensió molt gran per poder cultivar la gran quantitat de productes.
Els pagesos han demanat al govern espanyol que voti en contra del pacte i han amenaçat amb noves mobilitzacions si l'acord s'acaba ratificant.
I encara parlant sobre agricultura, la consagració del nou altar de la catedral de Notre-Dame de París s'ha fet amb oli català de la denominació d'origen Siurana. De fet, la relació entre aquesta denominació d'origen i París ve de lluny, i aquesta no és la primera vegada que l'oli Siurana es fa servir a França per actes sagrats. Ens ho explica en Xavi Toscano.
Fa més de 20 anys que l'oli Antara, un oli d'oliva verge extra de Siurana, va arribar a París. I ho va fer de la mà d'una clienta francesa que comprava la cooperativa de la Selva del Camp. La dona s'encarregava de portar a Notre Dame oli perquè l'arcabisbe el consagrés i es pogués fer servir per al sagrament de la unció dels malalts. Com que l'oli que va comprar la Selva li va agradar, el va portar a la catedral parisina. I així va ser com des de l'any 2008 l'oli de D.O.P. Siurana s'usa per a l'extremunció i altres actes litúrgics. Precisament diumenge es va tornar a fer servir, aquest cop per consagrar l'altar de la renovada catedral que es va tornar a obrir després que un incendi la calcinés ara fa 5 anys. Ho explica Núria Cox, de la cooperativa de la Selva del Camp, en declaracions a Ràdio Estel.
Aquesta senyora cada any a Notre Dame li portava aquest oli nostre per fer el servei d'administració d'excrements. I com que quan s'inaugura un altar i amb aquestes característiques i amb aquesta particularitat de Notre Dame, que és un símbol de la religiositat, no tan sols a París, sinó a tot el món, val? Doncs ja, com li deia, el ritual és abocar oli consagrat, val? Damunt de l'altar. I el bisbe, amb les seves pròpies mans, va anant ungint tot el que és l'altar.
Aquest és només un reconeixement més cap a un oli català que cada cop guanya més adeptes arreu del món. De fet, l'Antara ja ha rebut, entre d'altres premis, dos vegades la medalla de millor oli d'oliva extra de tot l'estat espanyol.
I el govern català premiarà el millor oli d'oliva extra de Catalunya. Ho farà l'any vinent per fomentar que els catalans coneguin els productors de proximitat. Aquest guardó s'ha aprovat després de les fortes crítiques contra el president Salvador Illa, que va rebre per part del sector setmanes enrere. La polèmica va tenir lloc perquè Illa va anar a la fira de l'oli d'oliva de Jaén, a Sabadell, el mateix dia que a Catalunya s'estaven fent dues fires molt similars, a Reus i a Maials. Judit Caselles.
L'independentisme i el sector de l'oli van posar el crit al cel quan van veure que el president de la Generalitat promocionava l'oli de Jaén i no el català en un any molt dolent pel sector a Catalunya. Fa una setmana, Illa es va reunir amb 5 denominacions d'olis catalans al Palau de la Generalitat per calmar les aigües entre el sector i demostrar-li el suport del govern en un any en què la producció d'oli està greument afectada per la sequera. Ara fa un altre pas per acontentar el gremi. Crea el premi al millor oli d'oliva verge extra per donar a conèixer encara més el producte a Catalunya.
És aquest l'objectiu, promoure l'oli d'oliva català i més fer-ho justament en el marc, no?, d'aquesta capitalitat i d'aquest any que començarà 2025, no?, com a regió de la gastronomia, i per tant ens semblava, doncs, que era una coincidència i que posar-ho en valor com un dels elements essencials de la cuina catalana, doncs, podia ser una bona aportació i reconeixement al propi sector.
Els premis es lliuraran aquest divendres a la Nit de l'Oli, una gala que se celebrarà a la Fatarella, a la Terra Alta, coincidint amb la 25a edició de la Festa de l'Oli del municipi. En aquesta primera edició s'hi han presentat fins a 132 olis de tot el territori que competiran en 7 categories diferents, entre les quals n'hi ha una dirigida als grans productors, una de diferent per als petits productors i d'altres dirigides als millors olis de producció ecològica i als de millor maridatge i combinació culinària.
I Protecció Alerta té activat en fase de prealerta el pla d'emergències Neucat per la possibilitat que hi hagi nevades a cotes baixes entre els 400 i els 500 metres.
Sí, segons les previsions meteorològiques, aquestes nevades tindran lloc fins al migdia amb una probabilitat baixa d'acumulació de neu. Les comarques que es podrien veure més afectades són les del Tarragonès, el Penedès, la Catalunya Central, l'àmbit metropolità o Ponent.
I els bombers continuen buscant els dos catalans que van desaparèixer dissabte mentre feien una excursió als Pirineus francesos. Es tracta d'una parella de Gironella i de Manresa, força experimentada en aquest tipus d'expedicions.
Sí, el centre Entrena Diferent de Manresa explica que van quedar atrapats durant una tempesta de neu i de vent. Els equips de rescat ja han localitzat el cotxe a l'aparcament del Pla de Peires, l'últim espai on es pot accedir amb vehicle. A través de les xarxes socials fan una crida a trobar-los el més aviat possible.
I l'any passat l'Església va ajudar prop de 4 milions d'espanyols gràcies a la seva activitat social i assistencial. Ho va fer a través de la tasca dels religiosos i dels voluntaris de gairebé 9.000 centres assistencials i socials. Així ho recull la memòria d'activitats presentada aquest dimarts per la Conferència Episcopal.
La memòria inclou l'activitat de Càritas i Mans Unides a través dels seus menjadors socials, residències de gent gran, centres per a víctimes de violència, assistència a immigrants, o més recentment també l'ajut desplegat al País Valencià pel temporal del 29 d'octubre. Un dels aspectes més destacats d'aquesta memòria és l'impacte econòmic de la tasca educativa de l'Església. Ho explica Esther Martín. Ella és directora de l'Oficina de Transparència de l'Episcopat.
La iniciativa de los 2.536 centros educativos católicos suponen un ahorro para el Estado que asciende ya a 4.600 millones de euros, 391 más que el año pasado, en centros en los que se ofrece una educación que eligen los padres de casi 1,5 millones de niños y jóvenes cada año.
Pel que fa als sagraments, el 2023 s'han fet més de 159.000 batejos i més de 107.000 confirmacions. En canvi, baixa lleugerament el nombre de matrimonis, que es queden en 33.500.
I l'arcabisbat de Barcelona ha donat a conèixer les esglésies de l'arxidiòcesi on es podrà obtenir la indulgència plenària o perdó total durant l'any jubilar 2025. A Barcelona són la Catedral, les Basíliques de la Sagrada Família de la Mercè, el Sagrat Cor del Tibidabo, també el Santuari de Sant Josep de la Muntanya i l'Església del Cotolengo del Pare Alegre. Fora de la capital catalana es podrà obtenir a Santa Maria de Mataró i a la parròquia de Santa Maria de Cornellà de Llobregat.
L'anunci l'ha fet el cardenal Joan Josep Pomell en una carta oberta a tots els creients de l'arxidiòcesi. L'arcabisbe de Barcelona convoca tothom a la missa d'obertura diocesana de l'any jubilar, el jubileu de l'Esperança, que es farà diumenge 29 de desembre. Serà un quart de vuit del vespre des de la catedral i Ràdio Estrel la retransmetrà en directe. En aquesta missiva, el cardenal Omella recorda que vivim en un món marcat per guerres, violència, conflictes, marginació, pobresa, abusos i altres perversions que porten moltes persones a la desesperança. L'arcabisbe de Barcelona d'aquesta manera invita tothom a un canvi de perspectiva que demana viure primer de tot la conversió del cor. En sintonia amb el sínode i amb l'esperit de caminar junts, Joan Josep Pomell, a més, anima tothom a viure gestos concrets de la vida personal i comunitària moguts per l'amor. En aquest context, revela que l'arcabisbat de Barcelona, juntament amb altres diòcesis d'Espanya, ajudarà les entitats que lluiten contra el tràfic de persones i que ofereixen també un futur d'esperança a infants i adults que en són víctimes.
I la revista National Geographic aquest mes de desembre ha publicat per primera vegada a la història el seu número en català i ho ha fet perquè l'ha dedicat un número especial a la muntanya de Montserrat.
Sí, coincidint amb la celebració dels 1.000 anys d'història del monestir, la revista inclou imatges de múltiples arxius públics i privats i diversos articles sobre l'Escolania, l'escola de música més antiga d'Europa, l'origen geològic de Montserrat, o també una guia per visitar els voltants del monestir. I també hi ha reportatges sobre la vida quotidiana dels monjos avui al monestir. La publicació, de 200 pàgines, s'ha fet en una doble edició, una en castellà i l'altra en català.
I en els últims 4 anys s'han evitat uns 58.000 desnonaments a tot l'Estat. És un càlcul que fa l'Observatori d'ESCA. L'organisme assegura que la suspensió de llançaments que va posar en marxa el govern central el 2020 pel coronavirus n'ha estat la principal causa.
Des del 2020 només s'han executat un 25% del total de desnonaments que estaven previstos. Segons un estudi presentat aquest dimarts davant les portes del Congrés, si aquesta mesura decau, està previst que ho faci el 31 de desembre, es reprendrà immediatament l'expulsió dels gairebé 60.000 famílies sense alternativa habitacional. Per aquest motiu, la directora de l'Observatori d'ESCA, Irene Escorihuela, fa una demanda clara.
Creemos que la moratoria se tiene que prorrogar, pero hay que revisar los supuestos que entran, ¿no? Las personas que pueden cubrirse por ello y esta redacción.
L'alerta llançada per l'Observatori i la PA ha sigut avalada per diverses formacions del bloc d'investidura com Sumar, Esquerra, Bildu o el BNG. Segons apunten des de l'entitat, Podem i Junts per Catalunya també hi han mostrat suport, però no han assistit a l'acte celebrat a la Porta dels Lleons, a la Cambra Baixa.
I d'altra banda, el sindicat de llogateres explica avui en què consisteixen les primeres vagues col·lectives col·lectives de lloguer que volen impulsar. L'objectiu és pressionar i exigir la rebaixa dels preus dels habitatges.
Es preveu que el sindicat concreti com planteja la vaga i aclareixi també diverses qüestions sobre com s'hauria de fer, quina part de les quotes afectaria o qui estaria cridat a participar. I experts en dret immobiliari afirmen que es tracta d'una acció que no té empara legal a l'Estat i també avisen de les conseqüències. És Maridaila Rodríguez, professora de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Pompeu Fabra.
Una huelga de alquiler pues no tiene un respaldo legal y más que una huelga de alquileres estaríamos frente a un llamado al incumplimiento contractual masivo que ciertamente sí que generaría un atasco en el sistema judicial, pero inevitablemente terminaría en una avalancha de desahucios.
Altres veus, en canvi, asseguren que pot ser una solució si s'afronta com un litigi estratègic per assenyalar, per exemple, fons d'inversió propietaris de blocs sencers.
I el govern de Salvador Illa avisa que les actuals bonificacions del transport públic podrien tenir data de caducitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, confirma, això sí, que la rebaixa es mantindrà durant el 2025.
Diu que és insostenible que els preus actuals es mantinguin en el temps i per això ha obert la porta que varien de cara a l'any 2026. De totes maneres, també ha volgut deixar clar que hi ha un seguit de grups que podran mantenir aquests descomptes.
Quins grups li puc apuntar que estem molt clar des de la conselleria que es vol bonificar? El grup de gent jove, aquí sí que hem vist els joves, hem vist que les bonificacions han fet incrementar l'utilització dels joves en el transport públic, per tant, aquí sí que veiem que el preu era una limitació a l'hora d'utilitzar el transport públic, i grups vinculats a la mobilitat laboral.
La consellera ha dit que al llarg del 2025 estudiaran tota aquesta situació, així com l'impacte que tindrà sobre els comptes de la Generalitat.
I els Mossos estrenen una nova màquina capaç d'obtenir tota la informació dels tacògrafs, dels camions i dels autocars sense aixecar cap mena de sospita. De fet, es fa a distància. Els tacògrafs són els aparells que recompten les hores de conducció i de descans d'aquests vehicles, com una caixa negra. L'objectiu és acabar amb els conductors que no descansen, ho explica el periodista i col·laborador de Ràdio Estel, Cesc Maideu, al diari Ara. De fet, avui estarà a partir de les 11 aquí, en directe.
Sí, una antena situada dins de la furgoneta dels Mossos fa tota la feina. Els agents no han de frenar ni posar-se en paral·lel del camió de l'autocar gaire estona, simplement han d'avançar-lo. El detector connecta automàticament amb el tacògraf i en pocs segons obté tota la informació. Diu a la velocitat que anava el vehicle, quanta estona fa que el conductor està al volant, el mateix dia o inclús durant l'últim mes, i també assenyala si algú ha modificat la màquina i si el conductor ha comès alguna infracció. És a dir, que en un moment ho podem saber tot. Abans tot això s'havia de fer a ull, manualment. S'havia de parar vehicle a vehicle. Ara, però, la policia catalana ha comprat 9 màquines. Cada parell d'aquests costa 15.000 euros.
I en salut, els contagis de grip porten unes setmanes en augment a Catalunya. Un augment lleuger, però progressiu. Mica en mica va pujant. Per primera vegada, aquesta temporada s'ha superat el llindar basal, que és el que marca una taxa de 40 casos per cada 100.000 catalans.
La consellera de Salut, Olga Pané, explica que la situació es complicarà més de cara a les festes de Nadal.
Ara comença el fred i, per tant, ara pot haver-hi una curva més pronunciada que la que teníem fins ara. Però ara, de moment, respecte dels anys anteriors, estem una miqueta per sota. És possible que la vacunació dels nanos del virus respiratori sincitial ajudi en això. El que ho complicarà seran les festes, com sempre, que és un moment en què interaccionem molt tots.
La consellera preveu que aquest pic arribi a mitjans del mes de gener.
I l'Hospital Sant Joan de Déu ha operat a la vegada dues malformacions greus, una al cor i l'altra a la tràquea. Ho ha fet en un nadó. Mai abans s'havia fet això a tot l'estat. La intervenció va durar 5 hores i van participar 20 professionals.
Sí, diversos diaris destaquen avui aquesta fita de l'hospital. Els metges sabien que l'havien d'operar d'aquestes dues malformacions alhora sí o sí. Si només superava d'una, es corria el risc que el nadó morís. Si no s'eliminaven les dues a la vegada, una de les dues patologies crearia problemes en el postoperatori. El nadó ha estat un mes a l'hospital recuperant-se i en observació. Ara ja li han donat l'alta i, segons llegim, ja està bé. Aquestes dues malformacions greus que tenia feien que no respirés bé, s'ofegava fent esforços mínims. Ara, però, ja respira sense problemes.
I el govern ha aprovat el Pacte Nacional per la Salut Mental amb la col·laboració d'un centenar d'entitats. El pla va néixer fa 3 anys per l'anterior govern d'Esquerra i vol donar una atenció integral a les persones que tenen un trastorn mental més enllà de rebre medicines. Ho explica la Judit.
El projecte vol donar una atenció més personalitzada al més de 1 milió de persones que a Catalunya tenen problemes mentals i emocionals. L'objectiu és que hi hagi una atenció més pròxima dels pacients que englobi diferents aspectes del seu benestar per poder arribar allà on la medicació no pot fer-ho. La portaveu i consellera Sílvia Paneque diu que és un pas endavant per millorar la salut pública del país.
El que plantegem des del govern és tenir un model propi. Aquest és un primer pas, i que desenvolupi doncs, polítiques des de la Conselleria de Salut en l'àmbit de la prevenció, en l'àmbit de l'assistència i en l'àmbit també del benestar.
La finalitat és que l'assistència i el benestar de les persones s'incorporin a les polítiques públiques de salut. Aquest any vinent la Generalitat hi destinarà més recursos.
I la candidata de Nova Esquerra Nacional a secretària general d'Esquerra, Alba Camps, veu desafortunada la Comissió de la Veritat que proposa la candidatura d'Oriol Junqueras per abordar els escàndols dels cartells contra els Maragall per l'Alzheimer.
Hi ha una situació de desconfiança i, per tant, s'han de fer propostes, no? Com, per exemple, una auditoria que pugui ajudar a explicar doncs, tot el que ha passat i donar suport a la resolució d'aquests fets, però en cap cas crear estructures paral·leles, no? I menys amb noms com aquest, per mi és una falta de respecte. Les comissions de la veritat es fan després de crims a la humanitat, no? Després de processos de dictadura. No em sembla una proposta cohesionadora per part de militància decidir utilitzar aquest nom.
Són declaracions d'Alba Camps en aquest programa, on també admet que a la segona volta del 14 de desembre per l'elecció de la nova direcció d'Esquerra Republicana està sent complicada.
Sí, la candidata a secretària general lamenta falta de cohesió entre companys.
A mi em preocupa, certament, vull dir, algunes actituds i entre companys i companyes. De fet, aquesta segona volta doncs, està sent una mica dura, perquè una cosa, i sempre ho hem dit nosaltres, que una cosa és la discrepància política, que és on entenem que cal confrontar, que cal explicar, i l'altra és no, doncs, intentar personalitzar aquestes qüestions. Aquí no ens hi trobaran, però certament preocupa que hi hagi això entre companys i companyes.
I preguntada per Foc Nou, creu que el seu suport hagués estat favorable, però diu que això no els farà anar coixos. A més, recorda que el millor per a Esquerra Republicana és compartir estratègies.
I Oriol Junqueras va ordenar al Fred Bosch que no activés els protocols de la Generalitat, ni els del partit, ni els d'Esquerra Republicana, en el cas d'assetjament sexual que va haver-hi a la Conselleria d'Exteriors el 2019, quan Bosch n'era el conseller. Aquest implicava el seu cap de gabinet, Carles Garcies. Així ho assegura una informació que ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. L'expresident d'Esquerra ja respon a aquestes informacions i ho ha fet denunciant joc brut.
Oriol Junqueras va manar una investigació discreta, informal i regular a l'executiu, paral·lela a tots els canals oficials per poder trobar una sortida per Carles Garcia. Se l'acusa d'assetjar sexualment diverses treballadores del departament després que l'Agència Catalana de Notícies publiqués aquesta informació. El mateix Oriol Junqueras s'ha defensat, ho ha fet a través d'un missatge a X. L'expresident i candidat a la reelecció d'Esquerra ha comentat que aquesta filtració és una acció més de la campanya congressual del partit i ha afegit que està farcida de desqualificacions, rumors sense proves, atacs i calumnis, així com marcada pel joc brut propi d'estructures B.
Xavier Godàs, rival de Junqueras en aquesta segona volta per elegir els nous dirigents d'Esquerra, li ha demanat responsabilitats després que es publiquessin aquestes informacions.
Sí, en un missatge, també a les xarxes socials, el candidat de Nova Esquerra Nacional ha rebatut Junqueras que davant d'un problema dir que la culpa és dels altres no és liderar, i que liderar diu que és assumir responsabilitats. Tots dos es juguen la presidència del Partit Republicà aquest dissabte, la segona volta de les votacions.
I el pla de salut mental que us acabem d'explicar no és l'únic projecte que Salvador Illa aprofita del govern de Pere Aragonès. La Generalitat també ha aprovat la Llei de Memòria Democràtica, que preveu retirar de l'espai públic tots els monuments franquistes, a més de la llei per regular el comerç online, que obligarà a tenir un espai físic on puguin esperar-se els repartidors, Judit.
El govern del PSC compleix fil per randa part de l'acord d'investidura signat amb Esquerra i aprova la Llei de Memòria Històrica i la Llei per regular el comerç online, que van néixer de la mà de republicans. La primera és una normativa que preveu retirar els monuments franquistes que queden a Catalunya en els pròxims dos anys, entre els quals el de Tortosa, sancions de fins a 150.000 euros per fer apologia del franquisme i també incorporar la memòria democràtica al currículum educatiu. La segona normativa preveu regular les anomenades botigues fantasma i obligar-les a tenir una zona d'espera per a repartidors de paquets i, a més, se'ls prohibirà repartir entregues entre les 11 de la nit i les 7 del matí. D'aquesta manera, el PSC compleix amb els acords d'investidura que va signar amb Esquerra.
Per cert, que el govern de Pedro Sánchez commemorarà l'any vinent els 50 anys de la mort del dictador feixista Francisco Franco amb el lema Espanya en llibertat. L'anunci l'ha fet el president Sánchez en l'homenatge que s'ha fet a les víctimes de la Guerra Civil.
L'executiu desenvoluparà al llarg de l'any un programa d'activitats que centrarà, de fet, moltes de les seves accions en els joves. Per exemple, buscarà portar i també explicar els centres educatius, la Segona República i la dictadura i el que va implicar pels drets i les llibertats. La bateria d'activitats començarà el pròxim 8 de gener.
I a Madrid, la mesa del Congrés rebutja la qüestió de confiança plantejada per Junts. La petició la tombaran els vots del PSOE i de Sumar amb el suport d'un informe dels lletrats de la mesa.
Sí, la mesa té un precedent de l'any 2013 en què els lletrats van rebutjar una proposta molt similar, tot argumentant que es tractava d'una moció de censura encoberta. Es tracta, de fet, d'una moció que el PSOE va registrar contra l'aleshores president del govern espanyol, Mariano Rajoy. Instava l'expresident a assumir les responsabilitats polítiques pel fet d'haver mentit a la cambra respecte als casos de corrupció del PP. Tot i això, la mesa finalment no ho va acceptar.
I el Partit Popular s'ha aliat amb Junts i Esquerra al Congrés per pactar una esmena que elimini l'impost elèctric. Ara el tribut està fixat al 7%, però l'esmena aprovada a instàncies dels populars demana posar-lo a zero.
Segons els populars, aquest pas suposarà un estalvi estimat de 400 milions per les famílies espanyoles, 500 per les pimes i de 200 per grans indústries. Així mateix, recorden també que la resta de països de la Unió Europea no tenen aquest gravamen, fet que a parer seu fa que la indústria espanyola sigui menys competitiva. D'altra banda, la diputada de Junts al Congrés, Pilar Calvo, defensa l'acord amb el PP.
Nosaltres no formem part de cap bloc. Nosaltres el que fem sempre és mirar pels interessos de les empreses i de la ciutadania de Catalunya. I sempre que hi hagi maneres de tirar endavant mesures que nosaltres proposem, doncs, evidentment, busquem els suports. I hem de dir que aquesta esmena en concret va tenir un suport àmpliament majoritari.
A tot això, de moment, el PSOE ha decidit desconvocar la comissió que havia d'abordar l'anul·lació de l'impost i que s'havia de celebrar demà. Els socialistes busquen d'aquesta manera guanyar temps per intentar revertir l'acord entre tots dos partits. Si aquest s'aprova, suposarà que l'Estat deixi d'ingressar en recaptacions 1.000 milions d'euros.
I la Comissió Europea ha triat Barcelona per instal·lar una de les factories d'intel·ligència artificial que proposa la Unió Europea. El Supercomputing Center de la capital catalana serà un dels 7 centres d'impuls d'aquesta tecnologia.
El govern espanyol invertirà 61 milions d'euros en aquest projecte i la Generalitat 14 més. També faran contribucions a altres països com Portugal, Turquia o Romania. El Barcelona Supercomputing Center ha celebrat l'elecció i també ha afirmat que el projecte democratitzarà l'accés a la intel·ligència artificial. En parla la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat.
Creiem que aquesta tecnologia i aquest projecte és realment una eina transformadora. Gràcies a aquesta infraestructura, no només la recerca bàsica, però també les pimes, com dèiem, les start-ups, els científics de tota Europa, podran tenir accés a aquests recursos computacionals d'alt nivell i així podrem accelerar el desenvolupament d'aplicacions d'intel·ligència artificial.
La resta de centres es troben a Itàlia, Finlàndia, Luxemburg, Suècia, Alemanya i Grècia.
I alerta aquesta dada perquè un de cada tres adults espanyols suspèn en matemàtiques i resolució de problemes, segons l'últim informe de l'OCDE. El més preocupant és que els resultats no han millorat en els últims 10 anys.
L'informe destaca que els adults més ben preparats es cuiden més, guanyen més diners i confien més en els altres. Segons els resultats, només un 4% dels espanyols presenta competències altes o molt altes. Les dones són les que treuen pitjors qualificacions en matemàtiques, tot i que en altres matèries els resultats són similars. Perquè ens en fem una idea, tenir un nivell baix o molt baix en matemàtiques vol dir que només poden sumar i restar números petits i fer operacions bàsiques amb nombres enters o diners, entre altres. El rànquing l'encapçalen els països que acostumen a tenir molts bons resultats educatius, com per exemple Finlàndia, Japó, Suècia, Noruega i Països Baixos. Per contra, els que pitjors notes treuen dels 31 països estudiats són Polònia, Portugal i Xile.
Gràcies, Olma, gràcies, Júlia. Anem amb els esports.
Tota la informació al matí a Ràdio Estel.
Bon dia de nou, Rafa Sanoja.
Hola, Pau Massí, bon dia de nou.
Com dèiem en els titulars, el Barça avui té partit de Champions contra el Borussia Dortmund a les 9. Els blaugranes volen acabar amb tots els dubtes que s'han generat a la Lliga i aconseguir una victòria que tanqui ja allò de manera bastant definitiva el passi directe a la següent fase de la Champions.
Així és, l'entrenador blaugrana Hansi Flick espera que l'equip mostri una versió més madura avui. El tècnic considera que les últimes ensopegades a la Lliga formen part de l'aprenentatge de la plantilla i pensa que és normal tenir partits més fluixos en els moments de la temporada. D'altra banda, el porter Iñaki Peña ha explicat què ha de fer l'equip per tenir una bona actuació.
Tenemos claro lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. Y sobre todo, pues dar el 100% de todos nosotros. Estar inspirados en defensa, estar inspirados en el ataque, controlar el partido y como te digo, ser determinante en las áreas.
La gran novetat de la convocatòria és Ronald Araujo, que torna a una llista després de 5 mesos de baixa.
I nova ensopegada del Girona, que cau per la mínima 0-1 contra el Liverpool a la Champions i ja té un peu fora de la competició europea.
Els de Mitchell van perdonar diverses ocasions i van acabar cedint davant un penal com és per Van de Beek, que va transformar Salah. Tot i la derrota, l'equip va saber competir i posar en dificultats l'actual millor equip d'Europa. Mitchell es va mostrar satisfet amb el nivell mostrat pels seus jugadors.
Triar-li la pilota al Liverpool és molt difícil, molt complicat. L'equip ha tingut la possibilitat de fer transicions en la pilota i ser capaços de generar ocasions de gol. La veritat és que molt content per això.
Per l'equip, la derrota fa encara més difícil superar la lligueta de la Champions a falta de dos partits perquè finalitzi.
Per la seva banda, el Madrid se'n surt contra l'Atalanta italià i aconsegueix victòria per 2-3. Deixa els blancs 18ens a la classificació amb un balanç de 3 victòries i 3 derrotes. Això sí, molt més a prop de la classificació. I acabem amb un apunt d'esport local, perquè avui, en principi, s'ha d'acabar el partit entre l'Europa i el Sant Andreu.
És com aquella pel·lícula, no? El penalti más largo del mundo.
Sí, i tant.
El derbi més llarg del món. Recordem que el passat mes de novembre es va haver de suspendre i ajornar quan el marcador era de 3-5 i quedaven 40 minuts per disputar-se, tot plegat després que caigués una tanca que va posar en risc la seguretat dels aficionats.
I que el partit se celebrarà, com dèiem, sense públic.
En principi sí, tot i que no volien cap dels dos equips, serà així, sense públic.
En fi, veurem com acaba aquest enfrontament barceloní. Rafa, ens retrobem en una estona.
Perfecte.
Doncs fem una breu pausa i a continuació parlarem amb l'exconseller de Salut, senyor Josep Maria Argimon, sobre aquest hub de l'Alzheimer, sobre el pacte de salut mental. Ara tornem.
Ràdio Estel. Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
El dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Quan vaig arribar a la residència Los Tilos, estava preocupada. Deixar casa meva no va ser fàcil, però aquí vaig trobar una nova llar, amb amics, activitats i persones que em cuiden com si fos de la seva família. Ara gaudeixo de cada dia, amb la seguretat de que sóc a les millors mans. A la residència Los Tilos, la meva llar, és on em cuiden amb amor.
Residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, 93-450-7000 i bastondeoro.com. El Nadal amb el que somies ja és a Centre Verd. Vine a descobrir els diferents estils del Nadal, una infinitat de productes inspiradors, les més belles plantes nadalenques i una gran col·lecció d'arbres. Fes del teu Nadal una experiència inoblidable. I recorda que també tenim moltes idees de regal. És el moment perfecte per compartir l'escalfor del Nadal amb la família i els amics. Centre Verd, a Salt. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos.
Ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre col·labora amb la Marató de 3CAT. Diu molt de tu.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Hi ha moments que val la pena recordar tota la vida. Aquest Nadal pots personalitzar amb 20 moments i fer dels teus records regals inoblidables. Entra a i-moments.cat i amb les teves fotos crea àlbums, tasses, coixins, trencaclosques, polaroids. Aquestes festes regala amb 20 moments. i-moments.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La salut mental és un dels grans reptes de la societat catalana. Segons dades recents, a Catalunya hi ha més d'un milió de persones que pateixen algun trastorn mental i 2 de cada 10 catalans declara tenir malestar emocional. Aquesta xifra alarmant ha impulsat el govern de Salvador Illa a culminar l'obra que va posar en marxa el govern de Pere Aragonès, del Pacte Nacional de Salut Mental, una estratègia ambiciosa que busca canviar l'enfocament i el tractament de la salut mental al nostre país. A més, aquesta setmana també coneixíem la creació del Hub sobre l'Alzheimer a Barcelona per ser la capital catalana un dels líders en investigació i tractament d'aquesta malaltia que cada vegada afecta a més persones de casa nostra. Per analitzar aquest pacte, aquest anunci i tota la repercussió que poden tenir en la salut dels catalans, a aquesta hora ja podem saludar Josep Maria Argimon, exconseller de Salut i actual director de Relacions amb el Sistema Sanitari de la Fundació Pasqual Maragall. Bon dia, senyor Argimon, i moltes gràcies per atendre aquest matí, el matí a Ràdio Estel.
Bon dia i gràcies a vostès.
Ara ho dèiem, eh? Aquesta setmana vam conèixer l'anunci aquest de la HAP sobre l'Alzheimer. Què significa que Barcelona lideri la investigació i el tractament d'una malaltia com aquesta que afecta tant a les persones grans del nostre país?
Significa molt perquè estem en un canvi de paradigma en l'abordatge de la malaltia de l'Alzheimer en uns moments que són realment apassionants i il·lusionants, i poder liderar això des de Barcelona crec que és prou important. El naixement del HAP ve de dos estudis bibliomètrics que ja es van fer en dos anys, l'any 23 i el 22, on el que es veu és que Barcelona és la sisena ciutat del món, o la setena, segons l'any, amb més producció científica, tant en quantitat com en qualitat. I si anem a mirar Europa, és la segona ciutat només superada per Londres. I a partir d'aquí neix la idea de dir, home, si concentrem els esforços dels principals actors que treballen en el camp de l'Alzheimer, en el camp de la recerca de l'Alzheimer, doncs junts farem el camí més ràpid i el farem més segur. I aquesta és la idea que va sorgir fa un any, que hem estat treballant ara fa un any, i que ja comencem a veure algun fruit, algun projecte, i que per això el vam presentar el dilluns passat.
Mm-hmm. Clar, ara mateix, quin és l'objectiu en matèria d'Alzheimer? Que la malaltia tardi més a mostrar els seus símptomes en les persones o intentar trobar una cura?
Els dos. És a dir, no pots, amb una malaltia com l'Alzheimer, que és una pandèmia estructural arreu del món, no pots posar els ous o tots els ous en un cistell. Els has de repartir. Per un cantó hi ha la part de la prevenció, i amb la prevenció a vegades som poc conscients. Si vostè em permet, si li preguntem avui a la gent, no?, i sortim